com hem anat explicant en aquestes últimes hores, la justícia finalment ha donat via lliure a Carles Puigdemont, a Toni Comín i a Clara Ponsatí per presentar-se a les eleccions europees. El cas va esclatar fa poc més d'una setmana amb el recurs presentat per PP i Ciutadans davant de la Junta Electoral Central, que va acceptar aquest veto. Ara que la qüestió s'ha resolt, convé recordar el vodevil que hi ha hagut, aquest galimaties judicial. El PP i Ciutadans impugnen la candidatura, primer. La Junta Electoral accepta la impugnació i veta aquests tres noms inicialment. Junts per Catalunya recorre la decisió, però ha de designar en poca estona tres substituts a correcuita. El jutjat del contenciós administratiu de Madrid diu que no és competent per resoldre el cas i llavors el que fa és enviar-lo al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem diu que Puigdemont, Comín i Ponsatí són elegibles, però diu que qui ho ha de dir és el jutjat del contenciós administratiu de Madrid i el jutjat del contenciós administratiu de Madrid número 2 dona llum verda a la candidatura de tots tres. S'hi afegeix un element nou ara, que és que Pablo Casado anuncia per part del Partit Popular que presenta recurs davant del Tribunal Constitucional. El Constitucional diu que donarà resposta aproximadament demà passat. A aquesta hora saludem Carles Puigdemont. President, gràcies i bon dia. Ui.
Bon dia, gràcies a vostès.
Bon dia, bon dia. Ui, que anem amb molt retard. Veig... No, anem bé. Perfecte. Dic que, com deien, la cosa no acaba aquí perquè el PP ha anunciat que porta el cas al Tribunal Constitucional. Li pregunto, des del coneixement que pugui tenir el president Puigdemont, creu que encara hi ha alguna possibilitat que la justícia els veti la presència a les eleccions europees o ja ho dona per descartat, això?
No hi ha cap possibilitat que ens veti. Jo no sóc un constitucionalista, però pel que m'han explicat els experts que en saben, no té recorregut aquesta petició.
Vostè tampoc enterra en la cosa aquí, perquè ja ha anunciat una denúncia contra la Junta Electoral. Per què?
Nosaltres sempre hem dit que tot allò que afecti els nostres drets, llibertats, que també són els drets de la gent que vol votar-nos, per tant el dret al sufragi actiu, el dret al sufragi passiu, anirem a la nostra defensa fins al final. Ho hem fet des del primer dia que som aquí, no? És coherent amb el que hem vingut defensant i fent, però en tot cas ara la prioritat són les eleccions, la prioritat no és la querella, sinó les eleccions.
Quins són aquests problemes de manera gràfica amb què s'han trobat per culpa d'aquest embolic judicial, d'aquest galimaties?
N'hi ha un que és evident. Nosaltres hem perdut un temps preciós per poder imprimir milions de paperetes que després han de ser degudament tractades per enviar i depositar correus perquè arribin a temps als llars de la gent als quals volem demanar el vot. No és fàcil trobar proveïdors que en pocs dies, per no dir hores, puguin ser capaços de gestionar aquest volum d'informació i de material i que puguem arribar amb competitivitat, amb igualtat de condicions que la resta a les llars dels votants. Això és complicat perquè Catalunya al cens és d'uns 5 milions i mig de ciutadans, com es poden imaginar, és complicat. Per tant, això és un primer greu desavantatge. L'altre és el que té a veure amb tota la conflictivització de la nostra candidatura. A nosaltres ens agradaria que se'ns valorés i poder parlar de les propostes i del que representa el projecte polític, però portar sempre l'etiqueta de conflictivitat i de negativitat que representa haver d'estar litigant permanentment amb els tribunals, naturalment tampoc no ens agrada, no ens ajuda.
Creu que la decisió inicial del Partit Popular, de Ciutadans i de la Junta Electoral haurà tingut un efecte bumerang? Li preguntaré d'una altra manera. És a dir, si això s'hagués de pagar a través d'una campanya publicitària, seria impossible de pagar perquè el cost seria inassumible.
No ho sé, però el que tinc clar és que ni Ciutadans ni el Partit Popular tenien intenció d'ajudar-nos en cap cas. I si ells han pres aquesta decisió, segurament és perquè han pensat que això els beneficia, sobretot en ells. Deixi'm dir-li, però, que és una mica contradictori, perquè crec que 24 hores abans, o fa dos dies, el senyor Casado semblava que feia un cert reconeixement d'error o de culpa en relació a l'hostilitat que han mantingut tan recurrentment en el cas català. Me semblava veure un intent de correcció i 24 hores després ja anuncia aquesta demanda davant del Constitucional per continuar traient, jo no sé si els beneficia, al final a Catalunya és evident que no, rendiment. Però jo hauria preferit dedicar el temps tal com teníem previst inicialment arrencar la campanya, tal com teníem previst l'equip, no haver d'estar destinant hores i molt de talent i esforços amb una gran tensió interna per salvar aquesta situació. I jo ho lamento, m'agradaria estar vaja, teníem l'equip convocat justament a Bèlgica per parlar ja de tot el que teníem previst i decidit, i ens va esclatar això, i vam haver de canviar absolutament l'agenda i prendre decisions d'una cosa que no contemplàvem, no pensàvem prendre-les.
Diverses veus, com per exemple Jaume Collboni, deia que aquesta decisió del Contenciós Administratiu de Madrid demostra que la justícia espanyola és independent. Molta gent li preguntaria ara, no estarà tan malament la justícia espanyola quan li han donat la raó?
Bé, et volíem dir allò que una flor no fa estiu, però sobretot jo diria que en aquest cas si ha passat alguna cosa en la justícia espanyola ha estat que nosaltres hem demostrat en anteriors ocasions que quan les decisions s'han hagut de prendre a la justícia independent europea hem guanyat, i era evident que aquest era un cas que de manera molt immediata, en cas d'haver-se aturat a l'estat espanyol, saltava la justícia europea, i les conseqüències d'una victòria davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea eren devastadores, perquè probablement haurien comportat la repetició de les eleccions europees a Espanya i el ridícul hauria estat monumental. Dit això, a qui vulgui veure la justícia espanyola com és, la seva qualitat, cada dia té una oportunitat fabulosa, que és mirar el judici que hi ha al Tribunal Suprem i veure de quina forma es condueix el judici i com es protegeixen o no les garanties als nostres companys empresonats, pels quals els demanen alguns d'ells, el cas del vicepresident Junqueras, 25 anys de presó.
El fa massa aquesta resolució del Tribunal Administratiu, del Contenciós Administratiu de Madrid, que ara que comentava el que passa al Tribunal Suprem, deia, depèn del que passi, del que pugui passar, o del que digués aquest Contenciós Administratiu, això saltava la justícia europea, el saltava la justícia europea, o podrien repetir, tindrien les eleccions europees a Espanya, i per tant tindrien unes conseqüències que deia devastadores. Li pregunto, si saltés també, com pugui passat, depenent del resultat que dongui de la sentència del Tribunal Suprem, salti també a la legislació europea, pot passar alguna cosa similar del que ha passat, per exemple, amb aquesta decisió ara del Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid, que pugui tenir fins i tot una part de l'independentisme que pensa que hi haurà una sentència dura contra els presos polítics, que pot haver-hi en aquests moments una sorpresa i que la sentència, després d'aquesta resolució del Tribunal Contenciós Administratiu respecte a les eleccions europees, sigui menor de que molts poden esperar?
Miri, no hi ha sentència menor en persones que són innocents. Tant se val si és d'un mes com si és de 25 anys. El temps que ja han portat a la presó és un temps inacceptable i és una gran injustícia. Per tant, no hi haurà sentència menor. L'única sentència, diguéssim, assumible és l'absolució. Dit això, és probable que davant de l'evidència que a la justícia europea es prenguin decisions més en la línia del que va prendre el Tribunal Alemany i no en la línia del que està prenent la Fiscalia i el Tribunal Suprem, hi hagi un principi de dubte. A veure si les conseqüències de continuar aquesta creuada de la por ellos també la justícia no seran pitjors que els beneficis que pretenen aconseguir enviant a la presó o condemnant. Tant de bo, els efectes de la internacionalització del procés i els èxits que hem aconseguit arreu tinguin influència. Ho hem vist en el tracte diferent, afortunadament diferent, que hi ha hagut en aquesta darrera campanya electoral en relació a la campanya electoral de les eleccions a Catalunya, en la que no només no es va permetre la intervenció dels candidats que eren a la presó, sinó que es va sancionar a Jordi Sánchez per un missatge de veu gravat a 30 dies d'un règim especial a la presó. I ara ha estat exactament el contrari, hi ha hagut un comportament. Té a veure que hi havia una missió de l'OSCE mirant molt directament el que estava passant i com es protegien, es garantien els drets? Probablement. Hi ha una mirada internacional sobre el que està passant a l'estat espanyol, i això és indiscutible. Jo crec que aquesta mirada afecta, i afecta en aquest cas en positiu. Finalment, deixem dir una reflexió. Jo crec que la decisió del jutjat de Madrid acomoda, crec, l'estat espanyol, i crec que li és més còmode a l'estat espanyol explicar aquesta decisió que no la de la Junta Electoral Central. Vull dir que també és un benefici per l'estat espanyol, és un benefici per la imatge d'Espanya. Per tant, suposo que una decisió d'absolució en els líders que s'han de ser jutjats seria molt més fàcil d'explicar a tota Europa que no pas aquesta incomprensible persecució.
Li pregunto perquè segur que amb els seus advocats han anat mirant gairebé esmicolant i gairebé com si fos una obra d'orfebreria saber quins són els drets d'una persona exiliada que tindrà com a candidat ara ratificat per la justícia en aquesta campanya. Per exemple, demanarà presència directa al debat dels mitjans públics?
Bé, hem de recordar que els candidats a les eleccions europees, els eurodiputats, representen el conjunt de la societat europea, no són els representants de l'estat espanyol dintre del Parlament Europeu. És un element important per entendre de quines garanties, de quines prerrogatives pot gaudir un que es presenta a les eleccions o quan ja és escollit eurodiputat. Normalment, nosaltres tenim tot el dret del món a poder participar en tots els actes i en tots els espais públics, i ho demanarem i renunciarem a això, després veurem com ho fem, però també he de dir que no se'ns va discutir a les eleccions, ni a les eleccions generals, ni a les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, no contemplo que hi hagi cap problema aquí.
Per tant, vol dir que vol aparèixer vostè?
Depèn. La interacció en un debat fet des de una connexió amb dúplex en què hi ha un retard de 2, 1 o 3 segons és complicada, i la manca, diguéssim, d'igualtat de condicions en uns debats potser segurament no ens és més favorable. Però ho analitzarem. Fixi's, encara tot just ahir vam poder encarregar l'imprimir les paperetes. Hem hagut de refer mil vegades el nostre esquema de campanya electoral. Teníem previstes unes coses que les hem hagut de corregir, les hem hagut de canviar, i ara estem recomposant l'agenda. Queden 19 dies per les eleccions i anem a contrarrellotge.
Sí, però amb aquest debat, per entendre'ns, és a dir, no hi podria anar, teòricament, perquè clar, és evident que una presència telemàtica no és el mateix que ser presencialment, i evidentment no, els candidats no podran ser a Waterloo a fer el debat, amb la qual cosa hi haurà d'anar-hi algú en nom de Junts per Catalunya, però és que no hi pot anar ni el número 1, ni el número 2, ni el número 3. Per tant, la pregunta és, en el cas que no pugui ser telemàticament, com és el cas, qui seria la persona que enviaria els debats Junts per Catalunya?
No sé, miri, fa 48 hores els candidats eren uns altres. No li puc respondre perquè honestament no ens hem tornat a reunir tots plegats per comentar coses d'aquestes, perquè tenim urgències materials que havíem de resoldre imperiosament sí o sí ahir, i teníem, hem d'abocar-nos a coses que la resta de candidatures ja tenen resoltes, i nosaltres, per culpa d'aquesta irrupció contundent en la nostra línia de flotació de la Junta Electoral Central, hem hagut de recomposar i estem encara compensant els efectes devastadors que ha tingut aquest impacte sobre la nostra candidatura, i evidentment resoldrem aquesta qüestió, i algú de Junts per Catalunya. Deixi'm dir-li, però, que jo em presento en la circumscripció única de l'estat espanyol, i per tant a mi el que em pertocaria seria debatre amb els caps de llista de la circumscripció a l'estat espanyol.
Fet que serà impossible encara més, si un dubte de fer-ho telemàticament, perquè segurament el deixarien. Probablement. Ho va dir aquí al Monarracú: si obtenia l'acte d'eurodiputat, tornaria a Catalunya. Tot el que ha passat aquests dies, el tenen alguna cosa, aquesta promesa? És a dir, si està molt segur de que podrà obtenir aquest acte, com ho farà?
Primer, la gent el que ha de fer és votar. Si la gent no vota, jo no tindré l'acte, i per tant no tindré la possibilitat de lluitar-ho. En segon lloc, ja fa quasi una setmana que demano que algú pregunti a algun representant de l'estat espanyol una cosa ben concreta: pensen respectar el rule of law de la Unió Europea o no? És a dir, quan hi ha un diputat electe proclamat com a tal, per tant que gaudeix indiscutiblement d'immunitat, pensen respectar les prerrogatives i la immunitat d'aquesta persona? És fàcil de respondre. Jo encara no he sabut quina és la resposta de l'estat espanyol. No sé el grau de compromís de l'estat espanyol en l'estat de dret europeu. Seria bo que uneixi-ho, perquè l'estat espanyol és un membre important de la Unió Europea, i el seu compromís i la seva adhesió als drets, als valors, principis de la Unió Europea, és important que els coneguem en un cas com aquest.
Però la idea és tornar a Catalunya si té aquest acte, com va dir aquí?
La idea és tornar demà mateix. Jo treballo per tornar demà mateix, i en les millors condicions, i les condicions de llibertat per tots, per la gent que és a la presó, pels que som a l'exili. La idea dels tres, del conseller Comín, de la consellera Ponsatí, al fer aquest pas, fonamentalment era poder portar la veu del que representem, del que representàvem com a govern, del que representem des de l'exili en el Parlament Europeu. La prioritat és aquesta. I aquesta és la nostra obsessió en aquests propers 19 dies, aconseguir els vots suficients perquè no un, sinó tres representants puguem tenir veu al Parlament Europeu. Si això és així, les coses seran molt més senzilles per tots nosaltres, per tots plegats, perquè és molt complicat per la Unió Europea explicar o justificar o tolerar que hi hagi un abús en drets fonamentals a la gent que és a la presó, quan nosaltres puguem estar o podem estar fent servir el nostre dret de llibertat d'expressió, llibertat de moviments, en el si del cor de les institucions europees.
Per tant, reitera la seva voluntat de tornar a Catalunya demà mateix, evidentment que no podrà, però si té l'acte d'eurodiputat, de poder tornar després d'aconseguir aquest acte d'eurodiputat.
Nosaltres buscarem tots els camins que ens portin no a Roma, sinó a Catalunya. I el que ens falta en aquesta equació, perquè la llei europea està al nostre costat, el que ens falta d'aquesta equació no és res legal, és un compromís explícit del govern espanyol de respectar o no el dret europeu. Ja sabem que l'historial de l'estat espanyol en aquest sentit no és gaire galdós, perquè és un dels estats que acumulen més sancions per incompliment de la normativa europea. Però és rellevant que ho coneguem. Respectarà o no? I aquesta pregunta encara ningú no li ha fet cap representant del govern espanyol i, per tant, de moment s'estalvien la resposta.
I per acabar, és un quart d'hora del matí, un altre dels temes del dia és el cas de Núria de Gispert. Vostè hauria acceptat la renúncia de l'expresidenta a la Creu de Sant Jordi?
Jo hauria fet el mateix que ha fet el president Torra i el govern de Catalunya, naturalment. Jo crec que la Núria, la presidenta de Gispert, ha tingut una actitud honorable al llarg de la seva trajectòria com a presidenta del Parlament de Catalunya, com a persona lligada a la política, lligada a valors demòcrata cristians, valors, per cert, molt europeus, i per tant, des d'aquest punt de vista, la trajectòria de la presidenta de Gispert és inqüestionable. Va cometre un error, ella l'ha assumit, crec que se li ha fet pagar molt alt aquest error, però ha tingut una actitud també honorable, que és de posar la creu a disposició del govern, i el govern ha fet el que havia de fer. Per tant, aprenem-ne tots d'aquestes lliçons, també. Tots hem estat víctimes de molts insults, desqualificacions, de gros, d'un calibre molt més gruixut, però crec que l'actitud de posar la medalla a disposició de la presidenta de Gispert l'honora.
Que la presidenta de Gispert, crec que vostè ara fa uns moments la qualificava com ha estat intachable o sembla que deia, vaja, inigualable, en fi, deixava molt bé, com han dit des d'aquí, la seva...
Exemplar,
el seu mandat com a presidenta del Parlament. No, no seria el més normal, si se'ls dona precisament als altres presidents del Parlament, com Joan Rigol, com Ernest Benach, entregar-los aquesta Creu de Sant Jordi, mantenir aquesta Creu de Sant Jordi, perquè precisament el que se li retre homenatge és a la figura de Núria Gispert com a presidenta del Parlament i no com a tuitaire. Dic això perquè una cosa és ser presidenta del Parlament en aquella època i una altra cosa ser ara tuitaires, que aquí segurament molts estaríem d'acord que precisament no estan als seus millors moments enviant tuits, perquè ens expliquem, però que en canvi, és a dir, hi ha molta gent que té altres... I l'altra idea que Gregorio Peces Barba, per exemple, va dir unes barbaritats en la seva última etapa com a dirigent polític, recordo fa uns pocs anys abans de la seva mort, en canvi ningú se li va qüestionar que li traguessin el Real Orden de la medalla d'Isabel de la Catòlica, però en canvi Núria de Gispert posa la seva Creu de Sant Jordi a disposició del president de la Generalitat i el president li accepta.
Tant de bo el senyor Peces Barba tingués la qualitat moral de la Núria de Gispert. Que nosaltres, en aquest sentit, hem de tenir una actitud diferent. Insisteixo, si la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, no hagués posat a disposició del govern ni hagués fet la reflexió que va fer ahir amb aquesta carta, no hi hauria discussió possible. Tindria la Creu de Sant Jordi, no hi hauria res a discutir, però ella ha fet una reflexió, l'ha volgut compartir amb tothom. Crec que en aquesta reflexió enriqueix el debat i crec que l'honora. I per tant, a mi no m'interessa comparar-me amb què fan els altres. No podem estar en un ball de retrets i només, o com que ens han insultat, nosaltres insultem, o com que... No, nosaltres decidim una via pròpia de fer les coses d'aquest tipus, i en aquí ha contribuït la presidenta de Gispert. Crec que res del que ha passat taca o posa en qüestió els seus compromisos amb la política. És una dona que té uns valors polítics que ha creat al llarg de la seva llarga vida com a consellera, com a persona de partit, com a persona d'institució. Jo sempre tindré aquest record per la presidenta de Gispert, més faltaria.
Però ella posa a disposició i en cap cas demà renuncia a aquesta creu de Sant Jordi. I el que fa el president de la Generalitat és no acceptar-li la renúncia, sinó posar, és a dir, agafar aquesta disposició d'aquesta creu de Sant Jordi i retirar-li.
Jo no hi he parlat amb el president, com es pot imaginar, el president Torra, però vostè m'ha preguntat, vostè hauria fet en aquest cas què hauria fet? Doncs crec que hauria fet el mateix que el president Torra i el govern de Catalunya. Les creus de Sant Jordi les atorga el govern. El govern és solidari, ha de ser solidari en aquest atorgament, i si no ho és, doncs aleshores aquí hi ha un problema. I per tant, en aquest cas, si hi havia algun dubte, i la mateixa presidenta de Gispert eleva aquest dubte a públic i té una actitud que l'honora, em sembla que potser la millor solució és la que hi ha en aquests moments.
Els polítics representants de la ciutadania, siguin en present o en passat, anava a dir també els periodistes, en general tothom, però bàsicament els polítics, haurien de ser molt més curosos amb l'ús que fan del Twitter?
Depèn. Jo em faig un ús que intento ser curós, no sempre l'encerto, a vegades també m'equivoco, a vegades piulo coses que potser doncs no s'haurien de repiular. Intento, tanmateix, tenir una actitud dintre de les discrepàncies polítiques i del llenguatge propi de Twitter, que ha de ser enginyós, ha de ser fresc, ha de ser ràpid, que intento mantenir uns paràmetres de respecte. Crec que en general ho aconseguim, tots en general. A vegades se'ns en va una mica la mà, ja està. Però sí que és veritat que els que tenim responsabilitat de fer un esforç, a vegades de mossegar-nos una mica més la llengua, també. Això no val només pel Twitter, val per les entrevistes, que a vegades tens ganes de dir coses que diries com a persona, però no et pots oblidar que representes una institució, també.
Molt bé, en continuem parlant. President, dues preguntes. La primera, segur que quan es lleva cada matí o abans d'anar a dormir es pregunta quin dia tornaré a veure Girona. Segur, és molt natural, molt lícit, molt humà. S'ho ha respost?
No, perquè sé que no, racionalment no li puc donar una resposta clara i creïble i realista. Jo sé que això pot tardar molt, jo estic preparat perquè tardi molt, però lluito perquè tardi el menys possible.
I la segona, permeti'm, ja que posats a fer, a vegades molta gent va passar això a la distància, no? Escolti, avui parlen dels Beatles. Vostè és beatlemaníac o no?
Ho era molt, de jovenet, però ho continuo sent. Tenia tot el cançoner dels Beatles, però després vaig fer aquella infidelitat que fa tothom a una certa edat, que és passar amb els Rollings, i després ja vaig evolucionar a altres estils, però continuo retenint-s'hi una estima molt especial pels Beatles.
Avui que en parlem, té alguna cançó especial que li agradi en especial?
Ostres, el cançoner dels Beatles, el repertori és molt gran, molt gran.
Sí, sí, sí.
Hi ha un Beatle per cada moment.
I
llavors tens un Beatle per ballar, el Twist and Show, tens un Beatle per estendir-te més profund, tens el Let It Be, tens un Beatle que fa experiències psicodèliques, en fi, hi ha un Beatle per cada ocasió.
Moltes gràcies, president Puigdemont, en continuem parlant aquí al Món RQ. Fins aviat, sort.
Gràcies, fins aviat.
Bon dia, són les 9:24.